Están y avisan. No coincide el beneficiario con el titular. ¿Quiere seguir haciéndola?
9 i 4 minuts, comença La Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
I amb en Luis Menéndez en el control tècnic d'aquest barco que comença a navegar ara quan són les 9 i 5 de matí, anomenat La Gran Vida a IB3 Ràdio, la ràdio pública autonòmica de les Illes Balears. I junt de vora jo, en Juan Mimas. Molt bon dia, Tenya.
Molt bon dia, Miquel Àngel. Aquest barco que, sí, sempre surt perquè...
Sí, sí, sí.
Quan, el feix surar.
Però quan començant sempre dèiem fa aigos, però quan teníem el programa dèiem ha surat.
Veïns i sever allà d'en fora i nosaltres voltant...
Iceberg.
Se diu així? Iceberg? No, però... Què tal? Què tal l'has passat?
Molt bé. Un dia tranquil, he dormit molt bé, 9 horetes, 9 horetes.
9 hores? No, ets l'única persona que dorm 9 hores.
De tira, he somiat molt. I diumenge, despert, tranquil.
Molt bé.
Aquí a punt de donar servei públic a tota la nostra audiència que ara va en cotxe, que fa feina, per ser salutacions, que no ho feim mai darrerament, no saludam a la gent que va en cotxe, la gent que està fent feina en bon diumenge, la gent que escolta la ràdio perquè li fem companyia, a tots salutacions, a Menorca, Eivissa, a Formentera, a Mallorca, a Cabrera, a tots.
Sí, a tots els que vos aixecau ara mateix i esteu preparant-se tostadeta, escafetet, tranquil·lament, els que teniu també infants.
Tu i jo estem fins avui de matí entre barco i tostada, feim un espai...
Un barbarisme. Però el més important és que és activisme, Miquel Àngel, activisme. Tu com veus la gent? Tu te saludes amb els teus veïnats?
Sempre. Almenys dic bon dia, bones tardes o bon vespre. Sempre.
És molt important.
Poc costa ser simpàtic. Sí, sí. I el que diu tu, activisme, ser simpàtic. De fet, avui marcarà part de l'esdeveniment d'aquest programa, activisme, sobretot en les... caquites d'esquenets, Joan Miquel, en xerraran de les caquites d'esquenets.
Sí, per favor, això és important. Les restes fecals dels animals és una cosa de tots, perquè la gent embruta molt en els canets que no tenen cap culpa. I doncs mira, avui parlam d'ADN caní.
Perquè, ho sabreu d'aquí una estona, però gràcies a l'ADN de les restes fecals canines,
sí,
se poden fer moltes de coses amb bé que precisament no en trepitgin cap, per exemple.
Sí, exacte.
Més coses que tindrem en el programa d'avui, en aquesta primera hora, tindrem Codi Vermell amb en Julio Bastida, ell és delegat de OK Diario a Balears i mos acostarà el que ha estat notícia en successos tribunals i emergències a les Illes Balears. Més coses.
També tindrem aquesta secció del rebost del plat avui especial, preparant-se prèvia abans d'aquest mes de Nadal, on hi haurà tantes menjades i d'on altres xerrarem amb en Guillem Serra, que és nutricionista.
I és que ja som a dia 16 de novembre i no m'ho donen en compte i ja estarem a Nadal, o sigui...
I a Sant Antoni d'aquí un mes, o pràcticament...
No, dos mesos.
Però som junts a tots, sense bestiar, tot.
Una passatgeta per Mallorca ja serà a les 10 i 10 minuts d'avui de matí amb en Raül Valls, que avui se'n va a Llubí.
Me va molt bé, es mel, per xerrar de la Fira de la Mel.
I llavors a Balears hem estat notícia aquesta setmana per dos farmacèutics, una farmacèutica i un farmacèutic, que són notícia per...
candidats a millor farmàcia i també a millor farmacèutica. I estaran aquí amb nosaltres, aquí dins l'estudi, perquè d'aquí uns dies sabrem si han aconseguit aquest premi.
I quan són les 9 i 8 minuts, també anunciem que xerraran de la sífilis, i és que s'ha disparat més d'un 130% a Balears en 7 anys. Una animalada. En parlarem cap allà a les 11 menys 20 d'avui de matí.
I finalment, com sempre, aquesta entrevista tranquil·la d'una horeta entre tu i jo avui amb en Juan Pablo Blanco, és el director de Baleares Sin Fronteres.
Un home que ha fet molt per l'integració de l'estrangeria llatinoamericana a les Illes Balears gràcies a aquest mitjà de comunicació Baleares Sin Fronteres. Avui ens concedirà aquesta entrevista més personal, més... més entre tu i jo, més entre tu i jo, a les 11 de matí fins a les 12 menys 5 de matí. Senyores i senyors, com vos dèiem, anem a començar i ho fem xerrant primer de tot avui d'ADN i dels popós dels animals canins urbans.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
Avui parlam d'ADN caní. Santa Eulària de Riu és un dels pocs municipis d'Espanya que té el registre d'ADN caní per identificar els amos i les madones que no recullen els excrements dels seus cans. Ara fan campanya de conscienciació perquè des de fa un any ja multen gràcies a les proves d'ADN de les caques.
Sí, avui en aquesta secció del Comodús vos durem...
Això sabeu d'aquí una estona. D'aquí una estona, quan fèiem els comodús, parlarem d'això també, però primer farem una entrevista.
Farem una entrevista primer, però volen saber què és el que opina la gent. I mira, damunt d'aquesta notícia que has comentat, escolta com la gent rep la notícia.
Perfecte.
Tendríem que fer-lo aquí.
En xerrarem, avui xerrarem d'això.
Sí, hauríem de fer aquí.
Exacte. La gent està d'acord.
La gent opinava... De què opinava la gent, sí. Juanmi? Opinava de si està ben
comentat.
Fet... De si està ben fet recuir l'ADN de l'animal en qüestió per si te trobes una caca en esquerra se pugui analitzar i saber de qui és esquerra en qüestió per poder multar en el seu amo. O sigui, és un avanç tremendo.
Sí, i l'Ajuntament d'Eivissa que ha fet? Ha impulsat una nova campanya, com tu bé deies, de conscienciació, perquè, com bé deies també, recordem que ja fa un any que estan posant aquestes multes gràcies a l'anàlisi genètica d'aquests excrements. I per parlar com funciona aquest sistema, nosaltres, efectivament, feim aquesta entrevisteta amb la regidora de Medi Ambient, Mònica Madrid.
Mònica Madrid, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Gracias por atender.
Muchos años al pueblo de Santa Gertrudis hoy.
Hombre, muy bien. Gracias por atendernos en buen domingo por la mañana a las 9 de la mañana. ¿Qué haces un domingo por la mañana normalmente a las 9 de la mañana? Dormir.
¿Entrevistas? No.
No es lo normal. No es lo normal, pero hoy te ha tocado.
No es lo normal. No es lo normal, pero bueno, muy bien. Un día lluvioso. Y normalmente los domingos son para estar con la familia, pero bueno, tengo margen.
También somos como familia, ¿no? Nosotros,
sí,
al final.
Sí.
O
sea,
es la gran vida, la gran familia.
Sí. Para comenzar, ¿era necesario este tema del ADN canino para localizar a sus dueños, ergo multarlos si es necesario?
Bueno, era una demanda social. De hecho, nosotros pues estuvimos varios años estudiando cómo funcionaba ADN canino. Y sí que había bastante reclamo de la ciudadanía y bastantes quejas en cuanto a las heces, ¿no?, que hay en las calles, porque no es solo importante que nosotros las limpiemos y que tengamos un servicio de limpieza extraordinario, sino también que las personas que tienen su mascota pues sean responsables para con ellas, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros hace 3 años impulsamos esta medida, y la verdad que ha funcionado muy bien. No teníamos ninguna duda, pero es cierto que se han reducido mucho el número de heces que vemos en las calles, pero aún así es importante que de tanto en cuanto vayamos haciendo estas campañas de recordatorio y de concienciación.
¿Cómo funciona exactamente este registro, que me imagino que está basado en el microchip del perro, que también tiene un patrón de ADN? ¿Cómo funciona?
Pues muy sencillo, la verdad. Todos los perros tienen el microchip, pero además nosotros pedimos el ADN, que se hace con una muestra de saliva en el veterinario. Aquí tenemos un veterinario que nos lo hace, y eso ya tenemos nosotros un registro actualizado con todos los perros dados de alta en el municipio de Santa Eulalia, porque hay muchos animales, muchos perros que a lo mejor están con el microchip, pero cuando fallecen, a los dueños se les olvida darlos de baja.
Claro.
Entonces tenemos una base de datos que no está actualizada. El ADN nos ha dado la posibilidad de tener esta base actualizada y saber el número de canes que tenemos en el municipio. Y como digo, pues es una prueba que no es intrusiva, no es dolorosa para el animal, es simplemente con un bastoncillo tomar una muestra de saliva, y además se les da una chapita con un código QR, que en caso de que el perro se les escape o lo que sea, pues se puede leer la chapita y sale los números de teléfono y el contacto de sus propietarios. Con este registro, pues nosotros después tenemos nuestro grupo de celadores del Departamento de Medio Ambiente, que son los que se encargan de hacer las muestras.
Okay.
De oficio, pues si van por la calle y ven alguna caca, ¿no?, que pueden tomar la muestra, pues hacen la muestra también con un bastoncillo y las mandamos al laboratorio. Y también, pues desde el ayuntamiento, las quejas ciudadanas que nos llegan por línea verde, que como digo, se han disminuido, pues también las atendemos en la medida de lo posible, ¿no?, en caso de, más que nada, que la caca pues esté en las condiciones óptimas de tomar la muestra. Y en caso de positivo, pues se sanciona al propietario.
Tengo la curiosidad, ¿en cuánto es la sanción?
300 euros.
Joder, no es poca cosa.
No, no es poca cosa.
De todas formas, yo, entre tú y yo, si te puedo tutear, que el propietario se moleste en poner chip al perro, llevarlo a que le hagan la muestra de ADN, en definitiva, que haga todo los pasos que le tocan hacer, y luego permitir que el perro haga popó en la calle y dejar el popó en la calle, ya tiene delito.
Correcto. O sea, es más una medida preventiva que no correctiva, ¿no? Al final, nosotros también entendemos eso, ¿no? Si te molestas en llevar, que es obligatorio, en hacerle la muestra de ADN, no vas a dejar la caca ahí, porque sabes que si te pillan, te van a pillar, ¿no? Entonces, nosotros lo tomamos más como una medida preventiva. Ya siempre lo digo, nosotros no tenemos afán de sancionar, ni mucho menos. Simplemente por eso precisamente hacemos estas campañas de concienciación y de recordatorio, y también damos el material necesario, como bolsas o cantimploras, para que la gente vaya con el material necesario por la vía pública y que no dejen las cacas en la calle, que al final es la finalidad, ¿no?, que tenemos, que todo el mundo recoja las cacas, no solo de la vía pública, sino también en los jardines, ¿no?, que es algo que es un poco usual cuando los parques municipales, los jardines municipales los tenemos para una estética, ¿no?, y no como pipicans. Entonces es muy importante también hacerles saber que los perros no ni deben ir sueltos ni deben estar en los jardines municipales. Los jardines municipales tienen otra función, ¿no? No que se depositen las cacas de las mascotas allí.
Mónica, según la nueva ordenanza, todos los canes tienen que estar inscritos. ¿Cómo está ahora mismo el nivel de cumplimiento? La mayoría de propietarios está haciendo el trabajo, está cumpliendo con el trámite.
Sí, la verdad que constantemente va en aumento. Ahora mismo tenemos unos 2.300 perros inscritos. Nosotros hemos podido hacer un cálculo porque, como te digo, por chip la gente no los da de baja, entonces constan muchísimos perros. Ahora sabremos la realidad, sobre todo en zonas urbanas, que también es aconsejable y obligatorio que las personas que viven en rústico hagan el ADN a sus perros, ya no solo por las cacas, sino también por un tema de bienestar animal, ¿no? Recordemos que el ADN también nos puede permitir, en caso de abandono animal, si encontramos una cajita de cachorros, que ya se nos ha dado el caso, poder detectar quiénes son sus papás, ¿no?, a través del ADN. Entonces, no es solo una medida para tener un pueblo limpio, sino también es una medida para garantizar el bienestar animal y evitar el abandono de los animales.
Sabemos que la prueba de ADN tiene un coste de 37,50 euros, pero el ayuntamiento aplica subvenciones.
No, las aplicó en la implantación los seis primeros meses, que era el 50%. A día de hoy es el coste íntegro de la toma de la muestra.
¿Cómo funcionan?
Bueno, pues entras en la web municipal o llamas al veterinario, pides una cita, te dan la cita y llevas a tu perro. Ah, es muy sencillo el procedimiento.
No tiene mucho misterio.
Es bastante sencillo poder coger la cita y bastante rápido.
¿Otros municipios han interesado por este modelo de Santa Eulalia? ¿Sois modelo a seguir ya por otras localidades? Yo creo que es un orgullo saber que las cosas se hacen bien hechas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Además es un proyecto, la verdad, que puedes ver mejoras rápidas. Es verdad que hace falta implicación por parte del equipo, ¿no? De medio ambiente en este caso, pero sí que es cierto que si haces un seguimiento se ven los resultados en un corto periodo de tiempo.
Pues mi queridísima Mónica Madrid, primero de todo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada esta mañana. Enhorabuena por esta iniciativa que desde Santa Eulalia del Río habéis llevado adelante, y tomaremos nota para exigir a otros municipios que hagan lo mismo, porque desgraciadamente, por ejemplo, aquí en Palma de Mallorca
no funciona así.
Vemos mucho pipí, mucha caca por la calle y la gente muy incívica todavía. O sea que creo que este tipo de medidas deben de aplicarse en muchos municipios de Baleares, por no decir en todos los municipios de Baleares. Sería importante hacerlo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, buenos días. Hasta
luego. Un
abrazo. Chao.
La gran vida. Còmodos, quan mi mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
No sé si amb un toc d'humor o no, avui a les 9 i 24 minuts m'ho anem a fer aquest còmodus amb el Juan Mimas, que ha tornat sortint a xerrar. Jo crec que aprofitant el que és rigorosíssima actualitat avui en el nostre programa, que és el pipí i el popós, de, sobretot el popós dels animals canins urbans, has anat a demanar a xerrar.
Sí, se lle...
Has fet primer una tortulieta, me faig ara. Tenia sí. Com una tortulieta.
Sí, m'he trobat un grupet de gent, granadets, ja de més de 60 anys, i m'he ficat allà enmig. I
madurets.
Dit, sí, madurets. I he dit, anem a fer la xerrada, anem a ficar una mica de polèmica men, que troben, perquè és un tema bastant recurrent, aquest de les caquetes descans. Doncs
pues, adéu, vinga, 9 i 25 minuts, anem a escoltar aquesta opinió de xerrer, que sempre és molt preciada aquí a IB3 Ràdio.
Nosaltres no el tenim, però han tingut. I sempre ho han recollit.
D'acord. I si veu qualcú que no ho fa, li diu. O intenta mirar una altra banda.
No, no, ja li
dic. Jo vull haver dit una. Una veïnada que es capixava. Una veïnada.
Sí.
I no...
I encara fent nyanyanyà.
Sí.
No respeten nada, ni que estamos en el patio privado, ni que estamos en la calle.
En la calle. Nada. Aquest tros d'aquí de Joan Alcover està asquerós. Això pareix el cacadrum.
El cacadrum, sí. Vostè què opina?
Sí, no, lo mismo.
Lo mateix, té animals. Té cans, moixos.
Jo no soy mallorquín. No,
no és mallorquín, però tiene animales o perros. No hace falta ser mallorquín para tener animales.
Hemos
tenido. ¿Qué te voy a
dir? Sí.
Però ja no. Han estat molt ben educats.
Sí.
I el senyor molt.
Jo la mia, la cogía cuando me levantaba en brazos para sacarla a la calle. Pero la bolsita siempre conmigo.
Sí.
Para coger lo que hace.
Esto como el tema ahora ya le interesa.
No, me da igual, no.
És un tema que interessa a tothom, no? És un tema de civisme.
Ens interessa a tots perquè això està asquerós i no pot ser. Això és cosa nostra, vull dir, que hi hagi flors per als arbres, pues, aguantarem, però si és una caca d'un que, amigo, diabola, que no t'acosta res i tireu a la paperera. Això és que ja fa vergonya.
El perro tiene que salir atado.
Claro.
Sí.
Una vecina.
Y en el patio nuestro, que es privado, recogen las cacas. No, hay quien las deja.
Sí. Nos dejan espetos.
Això hauria d'estar penalitzat.
Sí?
Està penalitzat. Més multes. Què proposeu vosaltres com a solució?
Sí. Hombre, és que a nosaltres el que me'l fa mal sempre...
Més vigilància.
Sí, claro. Que mira...
Si de barri, per exemple...
Aquí no hay. Hay, por ejemplo, en este calle allí, hay siempre coches aparcados en una esquina que los camiones, cuando llegan por esta calle, tienen que ir a marcha atrás. ¿Por qué no? Porque no hay policía, nunca.
No, yo demano, ¿a dónde son los guardias? A on és la policia? Estan sempre a dins a San Fernando. Perquè els problemes estan en el carrer, no a San Fernando.
Es que antes en passava un, de tant en quant, ara no. No passa més.
Ni el de barrio, ni
no,
nada.
No, nada.
El de barrio, tenemos policía de barrio.
Había
uno.
Había.
Muchos años.
I ara vos diré una cosa que potser vos agradarà. A Eivissa han començat a fer unes proves amb l'ADN de la caca per saber de qui és aquella caca. És a dir, hi ha cans que ja els tenen controlats, ja saben quina és la seva caca, i una vegada que troben la caca ja saben qui és el propietari d'aquell ca.
Ah, perfecte. Tendríem que fer-lo aquí.
Doncs xerrarem, avui xerrarem d'això.
Sí, hauríem de fer aquí.
Sí. Pues, jo trob que Palma, a part dels descans, perquè tot el que no són els cans, són els amos dels cans, i després...
Els cans que saben ells.
A veure, no és qüestió de racisme ni de res, però la gent que mos està venguent no controla la neteja dels carrers. I si han de tirar un paper, allà tenc una paperera, però jo ho tiro aquí. I això no pot ser. Perquè així, és que ho feim bé, que guanyem res.
Moltes gràcies per la xerradeta i perdoneu la interrupció. Gràcies. Els he deixat xerrant de lo seu, però vos he de dir que no fa falta ser d'un altre país per embrutar. Tothom embruta. O sigui, jo he vist mollar caques a tothom.
Exacte.
T'ha
contestat. En Bobby t'ha contestat.
Vinga, anem a escoltar...
Més opinions.
Més opinions. Recolliu les seves merdetes?
Sempre.
Tú es una bosa, me han mostrado esa bosa, no, no lo que duda de dins, claro.
Me molesta mucho ver las aceras llenas de cacas de perros. ¿Qué
opinau de esa gente incívica que no recoges caquetes de los animales?
Pues esto no, no lo entendemos, porque es muy fácil. Cada uno lleva su bolsa, lo coges, lo tiras al lado, hay papeleras en cada esquina. Pero es bastante terrible, sí, porque hay muchísimas y grandes.
Casi y además que luego se le echa la culpa a los animales y los animales no tienen la culpa.
No, clar, la culpa sempre és de qui no ho recoreix. El dia que vegem un cac que recoge la caqueta i la tira dins una paperera, al·lucinarem.
Sí, sí.
Si veus qualcú que no recoeix la caca d'esca o de la cusa, què feis? Deis algo? ¿O vos feis un poco locos?
Nunca me ha pasado de verlo, pero creo que sí que diría, oye, por favor, recójalas, porque es bastante simple. Igual te confrontas, pero yo creo que sí que diría, pero nunca me,
a mí tampoco,
me ha pasado.
No
me ha
pasado.
De verlo, ¿eh?
¿Y dus botelleta d'aigua? Porque se ha de tirar aigua, ¿no? També, en els pixos. És una cosa habitual, perquè a una farola, en el cantó d'una casa, això comença a fer pudor, i els cans, quan veuen, volen marcar el seu territori, no? I fan pipí per tot. Tirau aigua o no ho feis?
La verdad que
l'aigua no.
Quantes vegades has hagut de sortejar amb el carrito les caquetes descans?
Moltes.
Tens animals?
Sí.
Tens un...
Que no estan en el camp.
En el camp, en aquest cas. Què penses de la gent que no recoeix les seves caquetes?
Fan malament.
Què han de fer? Perquè això és un tema d'incivisme, però no té remei. I és molt recurrent perquè sempre anant xerrant. Molt.
Sí, però no valen fer res. Aquesta gent, els cans, no, no tenen culpa.
Una merda.
És, mai millor dit.
És una merda i deberien ficar-li a casa seva.
Què haurien de fer? Perquè jo no tur de veure caquetes a damunt la cera.
Molt immediata. Una multa immediata, una denúncia pels cohabitants, pels veïnats. Per exemple, tolerància zero amb això.
I per això hauria d'haver també un poc més de policia local o policia de barri,
sí, home,
perquè és molt difícil veure-ho.
Bueno, jo de vegades m'he trobat i és com, senyor, se l'ha caigut qualque cosa.
Això t'ho volia demanar. Tu sí que ets de les persones que avisa? Sí.
I, per exemple, les persones que enduen a Saigo i li fan en Saigo o el que sigui els pixèrums, aquest, li dones les gràcies.
Molt bé. Ara m'he trobat una senyora que me diu, no, jo no l'hago perquè ve com me veu, que nadie lo hace, però que té que veure. Si tu parques malament perquè un altre parca malament, no.
M'agraden molt els animals i no tinc perquè crec que és una responsabilitat molt gran.
Ai, de les meves. Pets igual.
I jo no m'agraden ni els nis de pis ni els cans de pis.
Aquí tenia un cas molt complicat, perquè, bueno, ara s'està obrint un poquet, s'està modernitzant, que pots dur els cans al transport públic, hi ha platges que pots dur els cans, però jo quan tenia els cans me dona la sensació que és com si dus un arma i la policia està darrere i te volen multar i sí. No sé, és com que està mal vist. Si tu te vas a Alemanya és algo que pot anar en el metro, en el tren i tal, i aquí estàs superlimitat i tot el rato estan darrere si hi ha gent molt incívica que du cans i no...
Perquè parlant d'això, de no recollir ses caques, no tirar aigua en els pipís...
Sí, això... Que, bueno, sí, s'ha... Bueno, és aquesta medida que diuen ara que s'ha de tirar aigua i tal amb els pipís... Bueno.
Ara mateix hi havia una senyora que ho feia, les plantes sí, aquestes, sí. I no era una paret, eren les plantetes aquestes d'aquí enmig.
Sí.
No, res.
Sí, bueno, això està bé, no? Però hi ha mides que jo he escoltat que volia posar a l'Ajuntament, que és... que posar un impuesto per este tema de ser en que té cas, això me pareix un abusiu, una medida recaudatòria, perquè jo estic pagant impuestos ja perquè se fallin a tres carrer, no només de les cagades descans, també a la platja hi ha cagades de turisme i de ser allà brutó i no passa res, i estic pagant, que ja pagant masses impuestos. El que s'han de fer és conscienciar més la gent que té cans, no tota la gent està preparada, i posar més espais de convivència per la gent que té cans, perquè pagam impuestos. I preparar la ciutat un poquet per la gent que té cans, però és complicat, no, no és fàcil. Jo crec que l'Ajuntament d'aquí està molt tancat.
De 9 a 12, viu la gran vida. IB3 Ràdio és participació. El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Si pogués dir-te una cosa...
Aquest dijous a les 8 del vespre comencen les seqüències sonores d'IB3 Música.
Són violetes i taronges.
La Sala Zero des Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de Nagra i Ritual Nepal en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 20 de novembre a les 8 del vespre, Nagra i Ritual Nepal a la Sala Zero des Gremi de Palma. El primer dels concerts en directe del cicle Seqüències Sonores creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de Nagra i Ritual Nepal.
Fins a les 12, escolta la gran vida.
Així és, avui fins a les 12 de la Gran Vida, 9:35 minuts, i ara és el moment de mirar a la cara de l'actualitat. Successos, crims, misteris, històries reals del dia a dia, que, com sempre, qui sap com ningú, és el periodista Julio Bastida, delegat d'OK Diario a Balears, especialista en successos, tribunals i emergències. Julio Bastida, molt bon dia.
Què tal? Bon dia a tots, com esteu?
Molt bon dia. Bona diumenge, animats.
Que n'hi hagi.
En quatre que faig ja damunt.
He descobert un puesto que fan cafè molt bo.
Sabent ginera.
No, de vora, sabent ginera.
Eh?
Escolta, sabent ginera és feroç, aquest cafè. O sigui, ha d'anar de vora.
Què dius, Juan? Tu
de vora, hi ha un bar.
Hi ha un bar, Gino, un ginito, molt simpàtic.
I està obert el diumenge.
Està obert el diumenge.
Ah, és el nostre?
No.
Com que no?
Fas cafè molt bo, que ho sàpiga.
No, està tancat el diumenge, te'n puc garantir que està tancat.
I de no sé què és.
No sé què és.
Deu ser un que deu fer més voltera, més cap endarrere.
Quan vol, o sigui, tu...
De vora et centres mèdits.
A Eivissa no saben de què xerram, però...
No, és surrealista, això.
Xerram de cafè. De cafè matiner d'un bon diumenge de matí, que és el que hem de menester nosaltres per despertar-nos.
M'he trobat gent d'esports, allà. O sigui, gent d'esports sap perfectament on està aquest cafè.
Menos el Juanmi.
No, jo sé on és.
Ja has de bones. Ja
sí, però vaig anar fa 2 anys.
Per què no m'hi has
d'ull? Perquè més còmode d'aquí de vora.
Però si és feroz, què he fet de ser penginera?
Però està tot bé, és familiar.
No, si que és feroz és que necessito un cafè de sa mamà que va perdre el nin. Conta'm aquesta història,
sí,
Julio.
Això és surrealista.
Sa
policia local de Palma avui ha comunicat que va fer una actuació espectacular. Resulta que fa uns dies una mamà que té un nin de 8 anys a Son Ferriol, Mallorca.
M'ho situen dia 10.
Sí, dia 10.
Exacte.
Aquesta dona, què va fer? Se'n va dur el nin, com cada dia, a escola.
Exacte.
Fica el nin, deixa el cotxe, fica el nin en el pati, el nin obre la porta del pati perquè està oberta,
sí,
i entra, i sa mare se'n va.
Se'n va.
Què passa? Que aquell dia se va oblidar sa mare que no havia escola, que no era lectiu.
Ai.
El nin va quedar tot sol, un nin de 8 anys, en el pati del col·legi, tot sol. Se va veure, el nin se van recordar de que no havia escola i estava tot sol en el pati. I va començar a jugar. De dir, bueno, pues ja que som aquí, pues jugaré, tot sol.
Menys mal que li va pillar per això i no per fugir.
Correcte. Però què passa? Passa un veïnat per allà, que esteu passejant el car,
exacte,
i veu un nin en el pati de col·legi, tot sol, un nin molt petit, perquè a més és menudet.
Exacte, 8 anyets, petitonet.
Agafa i crida la policia. I diu, escolta, que hi ha un nin aquí dins un pati que està tot sol. La policia arriba, de seguretat vial, aquest camió grossot que van amb bicicletes, té per allà de vora, se'n va cap allà, empeny la porta i veu que el pati sop la porta, perquè no havia ningú, però la porta s'obria. Va entrar, va veure el nin, li va dir, tu què fas aquí? I va dir, no, ma mare m'ha duit, no sé què. I va dir, bé, Vidal, espera un moment. Agafa i s'endú el nin a un altre centre escolar que hi havia allà, també, gent de la conselleria, orientadors, que a Son Ferriol tothom se coneix.
Uh-huh.
I l'orientadora va conèixer sa mare, va dir, bé, ara nosaltres la telefonarem i tal. I en tot moment, el nin, hem de dir, que en tot moment va estar amb la policia i amb orientadors del govern balear, d'educació, que varen criar sa mare. Sa mare va venir, però un moment, el l'endemà, evidentment, la policia crida sa mare a declarar la comissaria a veure què havia passat, perquè cap podia ser un altre tema que no fos un oblit.
Un despiste.
Va anar sa mare, se va disculpar, va dir el que havia passat i tal, i tot va acabar bé. Però, clar, un nin va estar un parell d'hores...
Ara anava a dir, aquí la sort és que la història va acabar bé, que hagués pogut acabar molt malament, que ningú hagués pogut sortir d'espati, creuar un carrer, que un cotxe el trepitjat...
I que el senyor, o sigui... que, sí, el senyor que va telefonar a la policia no hagués telefonat a la policia...
Correcte. Per això, una crida a la gent, que si vol un nen petit que està tot sol, criden a la policia, que per això està la policia.
I una vegada més, enhorabona a la policia per la manera d'actuar que van tenir.
Correcte. Jo sempre dic el mateix. La policia local fa molt grans actuacions, tràfic, a vegades fa drogues, violència de gènere, però a vegades fa aquestes petites coses...
Que no se volen,
que
no se volen,
perquè són importants. Igual que, l'altre dia, també, ara ja que traiem el tema de la policia local, l'altre dia, Semana Llum... per una barriada de Palma, i la policia local era la que s'encarregava d'anar a les persones majors amb discapacitat, a pujar-les perquè no podien en les cadires rodes perquè estava tot sense llum. Ells eren els que pujaven a la gent, els acompanyaven i tal. I, per tant, una feina molt bona
molt
que
bé, no
se veu. No
se veu, ni se compta, ni se compta, i s'ha de comptar i s'ha de tenir en compte.
Aquesta... Jo sempre me contava el cap de la policia local d'Inca, en Caballero, sempre me deia una cosa molt important. Quan una persona està malalta a l'hospital i viu tot sol, i és una persona d'escamp i tal, allà a Inca els hi passa molt, o a Sa Pobla o tal, el senyor que és un pallès, que està tot sol a casa seva, i l'ingressen, per aquest home, el més important són les gallines, el camp,
sí, senyor,
i tal, i això
sí,
també ho fa els policies locals. Van allà... cuiden les gallines, les guarden, xerren amb un veïnat a veure si es poden fer càrrec, i totes aquestes gestions són molt importants perquè aquell home que està ingressat a l'hospital, la seva màxima preocupació era el seu ca i els seus gallines.
Que guapo, que guapo.
Per això passa, i la policia local ho fa.
Julio, bon, anem en l'anèssim capítol de la màfia de la banda de Milojevic que copiava, resulta, la camorra i la cosa nostra per dominar Balears. Conta-mos, perquè crec que tindrem capítols...
Tindrem capítols perquè aquesta història és més important del que molta gent se pensa. Hem de dir que Milojevic i Ignacio, l'abogat, Gonzalo Márquez, Ignacio Márquez, varen fer tota una trama de sa organització molt semblant a lo que feia sa camorra italiana, siciliana, sa cosa nostra i tal. Eren els seus objectius. Ho varen copiar, però ho varen traduir, per dir-ho de certa manera, en els nostres temps i aquí a Balears. I ojo amb aquesta història, perquè hem de dir que varen controlar, ells varen ser capaços de controlar tot el que eren els clans gitanos de Sombanya, de Verge de Lluc, la zona dels Hortes de Manacor, tot la plaia de Palma, tot el que és Magaluf, tot això ho van arribar a controlar ells amb mà de ferro.
I com se controla això?
Perquè tu tens el poder de la droga, tu tens qui entres, tota la substància, i, a més...
I jo t'ho dono un poder conferit ja de per se.
Correcte, però alerta, perquè aquí ve lo de la camorra i la cosa nostra. Ells són una banda motera, molt perillosos, tots de gimnàs, tota gent molt vinculada i violenta, i aquí varen arribar a controlar tots els clans, que els clans li tenien por en aquesta màfia.
Jo t'anava a dir, per controlar t'has d'imposar, per sí. Tant has de fer por.
Correcte, és que una banda de moteros, United Tribunes, ojo,
sí.
És una banda molt internacional que, de fet, els seus grans rivals són els Hell Angels. Els Hell Angels és una altra banda, alemana, que tenen molt de problemes. I alerta perquè ja ha sortit un dels empresaris
ojo.
Que ha fuit a Tailàndia. Sí.
Va llegir cosa, que era de 400 quilos de cocaïna.
Aquest 450. Hi ha un altre de 400. Aquí tenia 450.
Anant a 50 quilos aquí.
Vaig estar 400 i puig a 50.
Alerta que aquestes...
No t'esperava aquesta sortida.
Si tu te'n vas per Playa de Palma...
Aquí 450.
Si tu te'n vas per Playa de Palma, trobaràs el Mai Tai. El restaurant.
El Mai Tai, exacte.
Vale, pues que sàpigues que l'amo del Mai Tai és el Capull. Ho trobaràs tancat, eh?
Tancat.
Feim ara un servei... informació general per ser audiència. Sí. Si volen anar a vostè en el Mai Tai, no hi vagin, no, perquè està tancat.
Vull dir, no ha deixat obert l'amo.
No, està tancat. Temporalment, però... temporalment. Somos Tailàndia. Perquè la policia l'està cercant perquè tenia 450 quilos de cocaïna i 250 de hachís.
Ai, perdona, home, ja per, riar,
ja,
beneït,
ja partit, no? Ha partit per temps, eh? O sigui, s'ha anat i ara, evidentment, la fiscalia i la policia ha dictat una ordre internacional de recerca.
Ha convenit aquesta tradició?
No ho sé. Ara qui m'ha agafat? No ho sé. Crec que aquest home no apareixerà per aquí, eh? De fet, va telefonar el seu abogat, i el seu abogat va telefonar la policia a demanar com està el tema. Li van dir que vengui, que vengui.
Cada vegada més enrevesat el tema.
Diu, que vengui, que té 450 quilos de cocaïna aquí. I en el final crec que no vendrà.
Clar que no vendrà, que cal se la vendria. Però deu tenir dos mes per viure per allà tranquil·lament.
Si tu has traficat 450 quilos de cocaïna...
Saps què em passa, jo? Tens, però, però jo me deman sempre quan té aquests casos, com ho fan per mantenir... O sigui, per tenir liquidesa, perquè aquest dobet no els pots ingressar a un banc.
No, és dobet negre, negres, però per això aquesta trama tenia en Gonzalo Márquez, que és abogat,
ara,
que és
un
abogat bastant... a més, és un tio molt bo, que ve de molt bona família, aquest abogat. Què és el que fa? Crear una estructura financera per intentar amagar tot aquest dobet. Per això varen comprar... tres hotels, van tenir, tenen discoteques, tenen locals, tot a nom de testaferros i també pues, una estructura. Què feia la paca? Pues, tothom sap que la paca tenia restaurant, tenia urbanització, una empresa de construcció, perquè no en el seu nom, però és la forma de blanquejar aquests dobbers. Una part. L'altra, evidentment, és líquid, perquè necessiten liquides, perquè la droga... He de recordar a tots els agents que no se compra per transferència, sinó que és en dobbers. En
caix. Cash. Per això em penses que un dels registres que van fent el principal han trobat des d'un milió i pico d'euros.
1.200.000 euros. Això era el tiqui-taca del moment.
El
cash per... O sigui,
canvi, en minuts, en minuts. En minuts.
Tu penses que per manejar 450 quilos de cocaïna o 10 quilos, estan xerrant que necessites 400.000, 500.000, un milió, cada quilo...
Un milió, que cada... jo me solventaria sa vida, així de clar, vull dir, amb un milió d'euros jo...
Jo 100.000, ja me basta.
Però si amb un milió d'euros te pots... I ells ho tenen com a cas, com a canvi per...
I volen més, perquè aquesta banda s'ha demostrat que volien més i més, i compraven hotels, i compraven discoteques, gimnasos, o sigui... És una banda que... Bueno, hem de recordar, també, ja un avís a navegantes, que encara falta molta gent per detenir, molt d'empresaris, perquè tot això necessitava finançament. I la droga, moltes vegades, hi havia l'intermediari, que era qui porava els dobbers, hi ha molts empresaris, de fet, hi ha una d'una cadena molt coneguda de gimnasos de per València que l'estan cercant, també està en busca i captura, hi ha un parell de persones.
El que m'ha sorprès aquesta setmana que llegia OK Baleares era la detenció del fill de l'inspector Faustino Nogales, que la policia sense espera, no?, perquè no era un objectiu clar.
Era son pare. Son pare, en Faustino, era estar acusat de negociar...
Està a la presó, no?
Sí, sí, de negociar el dobbers es preu en sos narcos, també està acusat de donar xivatazos, per dir-ho de certa manera, i ara ha sortit el fill, perquè en els pinxazos, en les cridades, surt també com que era un dels que quedava, feia l'intermediari en son pare, i son pare l'enviava ell...
Quan
ell...
és fill, més o manco?
30 anys, més o manco. Hem de dir que no és el youtuber aquest famós, és el major, no, vale, aquest vale. Lot no té res a veure i... en José Nogales és un lot fantàstic i no té res a veure amb aquesta història. Vale. Ho hem de dir perquè són família...
És fill major.
Sí, són família, però no té res a veure i s'ha de dir. I alerta perquè també ha sortit un subcampió del món de motociclisme, de Superbike 300, que ho va entrenar son pare d'en Jorge Lorenzo, en Chicho Lorenzo, i que va ser subcampió del món l'any 2023.
Fa dos anys.
Sí, d'una categoria no molt important, però sí campió del món, que és en José Luis Pérez, de cara ratllada, que aquest també ha aparegut i està ara mateix a presó.
I què feia?
Aquest també comprava cocaïna i la venia, però per aquella zona, la teva. Cara ratllada...
Cara ratllada, Manacó...
Aquella zona la controlava subcampió del món.
Jo, en sèrio, aquesta trama cada vegada s'està empastant més. I encara el que veurem?
Hi veurem moltes més coses, no?
Tornen una altra vegada a l'inspector Faustino Nogales, que per la vista que seva tenia un arsenal d'armes de foc, machetes i punys americans.
Ara, quan avança la investigació i s'ha aixecat el secret de sumari, nosaltres hem tingut l'oportunitat, evidentment, de veure tot aquest sumari i s'ha destapat que a casa seva tenia 10 pistoles.
10 pistoles.
10 pistoles, en silenciador, algunes, que això és totalment il·legal, escopetes i uns 80 machetes, punyals i coses d'aquestes.
Però això què ho feia, per tenir o per vendre també aquestes
armes?
Jo supos
que lo de espunyal, punyal americans i tal, supos que ho devia tenir per decoració o per lo que vulguis, aquí, això no crec que avui en dia sigui tal, no. Les escopetes no és l'important. Escopetes i pistoles sí que...
Per vendre en el mercat negre, supos.
No se sap.
Perquè per ell tot sol...
Tampoc ho ha dit. No crec que ho digui.
No
crec que...
Podrem especular, però no...
Podrem especular. Passem, no hem d'acabar, hem d'aixecar d'accident de tràfic. Això, ha hagut un accident molt greu.
Anava un accident que pareix que hi ha hagut una cosa estranya aquí. Què ha passat?
El Cudi, la rotonda que va del Cudi, el port del Cudi, la d'Escavall, aquella tan famosa, sí, que hi ha una d'Escavall.
Sí. Que va aixecat.
Correcte. A les dues de la matinada hi va haver un accident entre dos cotxes frontal. Ha mort un home de 53 anys, estranger, i se sospita que el cotxe contrari va invadir la rotonda per sentit contrari, o sigui, en contradirecció, i moltes vegades no la fan quan toca la rotonda i entren per cursar, entren per en direcció contrari...
I va passant desgràcies.
I passen desgràcies que ha mort un home, hi ha 5 persones més ferides, 2 d'elles greus, inclús hi ha una que podria morir, i en el final, una altra vegada, perquè estem xerrant una rotonda que va cap d'esport del Cudi, o sigui, que vas a 40 km per hora, no pot anar més, anava en un excés de velocitat molt...
Jo he vist
molt...
la foto que publicava el Key Baleares i els cotxes fan por, eh?
Anava molt ràpid, hi ha un mort, pot morir un altre, i hem d'anar amb molta cura, perquè hem de recordar el que sempre m'ho diuen els experts, que més del 90% dels accidents mortals de Balears se fan a carreteres de doble sentit. És a dir, les autopistes i la via de cintura... Aquí no passa res. O sigui, pràcticament mai hi ha un mort, mai passa res, però ja en toca carreteres de doble sentit, es convenen els morts, 90%.
Un tema més per aquí va. Sant Goldeu, blindat per la policia, gran operatiu contra la venda ambulant i tràfic de drogues a Sant Goldeu. Què va passar aquesta setmana?
La policia local i la policia nacional van irrompir, per dir-ho de certa manera, allà en el barri de Sant Goldeu. Estava un poc descontrolat, Sant Goldeu. Des de fa temps estava descontrolat, però a vegades hi ha èpoques un poc més i un poc menys. I ara torna a estar descontrolat. Els veïnats ja ho diuen. I jo sempre m'he quedat en el que l'altre dia mordé Joaquín el prestamista. Que
s'ha amagrit molt.
Sí, s'ha amagrit.
Se
va la vida, suposo. No sé. Que sempre diu, era molt xulo en la xandala.
Sí.
Bueno, pues,
i se va mig tenyida.
Sí. Pues, diu en Joaquín, el prestamista, una cosa molt important, i és que què fan? Ses fruteries, ses carnisseries, ses tendes de roba obertes a les 3 i a les 5 de la matinada a Sant Goldeu. Què fa una tenda de roba?
Vendre un pollo. Vendre un pollo, si que ni siguin, vendre un pollo.
Evidentment. Per tant, són aquestes coses de que s'ha de posar un pot de cura i també allà hi ha 50 nacionalitats diferents a Sant Goldeu.
Això ho he llegit, sí. Que
i és molt difícil de conviure.
50 cultures diferents, un té una manera de viure, l'altre una altra, i allò passa un poc de verina.
I no t'equivoquis que... Conviure és fàcil, perquè Pere Grau se conviu i va bé. El problema és quan tots clans africans, clans gitanos i clans latinos, tothom volen...
tothom vol comandar.
Vendre i vol vendre droga en el mateix puesto. Molt de galls a un galliner.
Molt de galls a un galliner, moltíssima de gràcia. Julio Bastida, delegat d'OK Diari Balears, una setmana més, està aquí amb nosaltres, com sempre, cada diumenge puntual. Una ferrada ben forta.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, 9:53. Bon anam del rebost al plat després de publicitat. M'ha sortit una rima. Si tu, a tu, me quisieras escuchar. A tu, si tu, me prestaras atención. O yo, si yo,
De 9 a 12, viu la gran vida. IB3 Ràdio és diversitat.
Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
La gran vida. Del rebost al plat. El gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
Llavors esteu preparant per les menjades de festa de Nadal. Tu, Juanmi, com ho veus en aquest tema?
Jo ja estic embafat, perquè ara venen els sopars d'empresa...
Antes de menjar, ja...
No, de pensar-ho.
No, jo també... Mira, te llevaré una creu de damunt. Enguai no tindràs sopar d'empresa.
Bueno, sí, de ràdio sí, d'aquí de la casa sí.
Ah, sí, en fan.
Sí, va, vos sí, en fan.
I jo no hi seré.
Ah, són 24 hores non-stop. Tu no hi seràs, és vera. Però mira, parlant d'aquesta, si xerrant de l'estiu, d'operació biquini, que hem de fer ara per cuidar-nos durant tot l'any i també per preparar-nos per les festes. Xerrant amb en Guillem Serra, nutricionista. Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Tot bé, tot bé.
Tot bé. Idò, mira, hem de dir també a l'audiència que a partir de mitjans de desembre i també fins a mitjans gener, tot el que serien les festes de Nadal, Sant Antoni i tot això, tindrem una secció amb tu, amb en Guillem Serra, que és nutricionista, i mos farà una secció de diferents temes de nutrició que són superinteressants. O sigui que és una manera també de presentar-te, Guillem.
Mm, totalment.
L'operació biquini. Men, per què se xerra tant d'operació biquini i no fem un pot de preparació també ara per les festes de Nadal, sobretot per no engreixar, si pot ser, 5 quilos?
Total. Bueno, nosaltres, en general, o sigui, posem en valor aquesta aparença immediata. Tenim un ritme de vida que ens du a fer a tenir les coses molt ràpid. I sempre pues, aquesta operació biquini sempre intentant fer-la darrer moment i és vera que Nadal no tant. Nadal al final és una, bueno, és un moment diferent, és un moment de disfrute, és un moment que tampoc tenim aquesta part d'exposar si anem a la platja o el que sigui, però bueno, sí que és bueno, hi ha una pressió social també que fa que cerquem aquests canvis ràpids, però bueno.
Ja. Estem a la compensació. Per exemple, menjar menys abans d'una gran dinada o després d'un gran dinar un dia sense menjar, tot això és contraproduent. Com s'ha de fer?
Sí, normalment no se recomana fer aquestes compensacions perquè bueno, pot crear una experiència negativa. Se recomana més pues, que durant tot l'any te vagis cuidant i disfrutar d'aquestes festes de Nadal, per exemple, que és molt millor. Ja que estàs en família, no estan pensant en calories, o si menys més, o si menys menys.
I a nivell emocional, això com us afecta? És a dir, la manera com menjam, com ho poden gestionar? Estrès, horaris trencats, família... Vos canvia també una mica la rutina durant les festes?
Sí, això és molt curiós, perquè el tema del menjar emocional... és molt present en el dia a dia de la nostra vida quotidiana. Llavors, bueno, és una cosa que es pren de consciència del que estan menjant és superimportant i fer feina amb això també per poder evitar caure en menjars que no volen fer o si hem de disfrutar, pues disfrutar i no estar amb culpa o bueno, amb una problemàtica, sinó bueno, disfrutar quan estem en família i quan estem en festes i intentar cuidar-nos la resta dels dies i intentar pues, menjar menys, més verdures i més equilibrat.
I de tot això en parlarem durant les pròximes setmanes, durant totes les festes. Tindrem en Guillem Serra, que és nutricionista, amb una secció molt xula, molt divertida, on parlarem de temes nutricionals. Hem de pensar un nom guapo per la secció.
Sí.
El podràs triar tu, Guillem, o sigui que ho tens aquest dia per triar, tens per pensar i per fer-ho. Exacte. I de moltíssimes gràcies. Nosaltres ara arribarem a les 10, Miquel Àngel, i després encara ens queden dues hores de programa.
Bueno, anirem a fer una passejadeta per Mallorca. Avui m'ho anem a Llubí, serà després de serveis informatius. Està per ahí bé.
Beníssim.
Avui, vinga.
caps de setmana viu la gran vida.